Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Núria Har. L'alta participació marca aquesta hora les eleccions a Hongria. El país pot viure avui al final d'una era si el primer ministre, Viktor Orbán, perd a les urnes, tal com pronostiquen les enquestes. Europa segueix molt de prop la jornada d'avui, on el favorit és el conservador reformista Peter Madjar. Anem fins a Budapest, enviat especial Xavier Vilà, bon dia.
Bon dia. Ritme molt viu de votació aquí al centre de Budapest, al districte 5è, al col·legi electoral Sepharom. Els votants no deixen d'entrar i una demostració de com d'activa és la participació és que a les 9 del matí el 16,89% dels electors ja havien votat, 6 punts més que fa 4 anys. Votants com el Jonas, que votarà, apostarà pel primer ministre Orbán, però que espera que si guanya l'oposició pugui unificar el país.
Això no ajuda a Hongria. Per mi ells no són l'enemic. Estic molt trist que pensin que som com enemics. No som així. Som un país petit. Cal fer pinya. Crec que és l'únic camí per al futur.
Els col·legis estaran oberts fins a les 7 de la tarda. Xavier Vilà, Catalunya Ràdio, Budapest.
Més notícies amb l'Ivan Olmos.
Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per la guerra a l'Orient Mitjà acaben de matinada i sense acord. Les dues delegacions ja han abandonat la capital del Pakistan. Washington diu que ha fet l'oferta final i definitiva, però Teheran li demana que rebaixi les exigències si el que vol és reobrir l'estret d'Hormuz. J.D. Vance és el vicepresident dels Estats Units.
Les males notícies són que no hem arribat a cap acord. Crec que és pitjor per a l'Iran que per a nosaltres. Així que tornem als Estats Units sense haver arribat a cap acord. Hem deixat molt clar quines són les nostres línies vermelles. Ho hem deixat tan clar com hem pogut i han decidit no acceptar les nostres condicions.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha perdut més del 70% del seu sòl agrícola en les últimes dècades. Aquest retrocés fa que l'agricultura periurbana d'aquesta zona es trobi en una situació crítica, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu investigador principal, Johannes Langemeyer, ens explica el motiu principal de la reducció d'aquest tipus d'agricultura.
La fuerte presión de la urbanización, de la construcción, pero también de la creación de infraestructuras de transporte, por ejemplo, es el factor que ha disminuido la agricultura en el área metropolitana, más en las zonas bajas, por ejemplo, en la parte del delta del Llobregat.
La Generalitat fitxa un centenar de membres independents perquè s'asseguin als consells d'administració de les seves empreses públiques. És una mesura que recomanen diverses directrius internacionals per incorporar un punt de vista extern als òrgans de direcció que depenen de la Generalitat. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, és partidari que els especialistes guanyin pes a les cúpules del sector públic.
Volem comptar amb el coneixement, amb l'aportació de valor, les seves preguntes, a vegades incòmodes, poder rebaixar la càrrega de representants provenient de la part política per poder incorporar professionals independents de l'empresa, de l'esport, de l'acadèmia, de les universitats, per fer millor l'administració.
I avui Barcelona torna a ser la capital de la solidaritat amb Gaza, tot a punt perquè aquest migdia salpi una nova flotilla amb una quarantena de vaixells des del Moll de la Fusta en una missió que comptarà amb més de 1.000 participants, 40 dels quals catalans. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
Què tal? Bon dia. De moment, aquest matí, en Lleganyat, la coloreja el verd, el blanc, el vermell i el negre de les banderes palestines que unegen en les embarcacions que estan a punt aquí al Moll de la Fusta per sortir cap a Gaza, per intentar trencar el bloqueig, per enviar ajuda humanitària, per mantenir la realitat de Gaza en el focus mediàtic i per denunciar les múltiples complicitats, diuen, que té l'estat d'Israel. Aquesta missió, que surt mig any després de la primera, té el suport logístic del vaixell d'Arms i també de l'Arctic Sunrise, l'històric vaixell de Greenpeace. La directora executiva d'aquesta organització és Eva Saldanya.
It is our moral obligation.
És la nostra obligació moral i ens sentim honorats de respondre a la crida per unir-nos a la flotilla Sumut. La pau no és un luxe reservat per a temps estables. És un requisit fonamental per a la supervivència del planeta. No podem guarir el planeta mentre estem ocupats fent-nos mal els uns als altres.
La flotilla té previst sortir al punt de migdia. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I ara els esports amb l'Albert Benet.
El Barça amplia fins als 9 punts l'avantatge sobre el Madrid a la Lliga de Futbol després de guanyar el derbi contra l'Espanyol per 4-1 amb dos gols de Ferran, un de Lamine i un altre de Rashford. Pol Lozano havia fet el 2-1 per a l'Espanyol, que encadena 14 partits sense guanyar. Pedri i Lamine Yamal van jugar els 90 minuts, tot i el partit de dimarts contra l'Atlètic de Madrid, mentre que l'equip matalasser sí que va jugar amb un equip ple de suplents en la derrota al camp del Sevilla per 2-1. Gerard Martí, substituït al descans del Camp Nou, podrà jugar aquest dimarts. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, diu que la Lliga no està guanyada encara i subratlla que no necessiten un miracle dimarts, només jugar com ho saben fer. El Barça d'handbol, campió de la Lliga Asobal per 16a vegada seguida, la 33a vegada en la seva història. Després que el Logroño perdés contra el Bidasoa, el Barça aconsegueix el títol de manera passiva. A l'ACB de bàsquet aquest migdia a les 12 i per TV3 es jugarà el duel català Manresa-Joventut al Nou Congost. A les 5 jugarà el Barça, rebrà el Bilbao Bàsquet al Palau Blaugrana. Ahir derrotes del Bàsquet Girona i del Lleida. A la Lliga Femenina aquest migdia a les 12, l'Unix Girona juga a la pista de l'Encino després de les derrotes ahir de la Penya i el Cedis Bàsquet. El Voltregà jugarà avui la final de l'Europa Cup femenina, la segona competició europea d'hoquei patins, a São João de Madeira, a Portugal, contra el Sant Joanense. Serà a les 4 de la tarda. I en ciclisme avui es disputa la París-Roubaix, on Tadej Pogacar buscarà guanyar l'últim monument que li falta.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11 i 7. Avui, si obriu el diari Ara, us trobareu una llista de les 25 millors pel·lícules catalanes del segle XXI. Un rànquing que han confeccionat més de 200 especialistes del cine, crítics, periodistes, analistes, i que avui ha desvelat doncs, aquestes 25 pel·lícules. No les repassarem totes, però sí que ara un top 5. En el número 5 anirem amb compte enrere fins a arribar al número 1, La leyenda del tiempo.
Querido, ¿por qué te apela?
Aquest és el documental d'Isaac i la Cuesta, del 2006, sobre diversos personatges admiradors absoluts de Camarón de la Isla. En quart lloc, Rec.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy
és la pel·lícula que va revolucionar el cine de gènere a casa nostra i que firmen el Paco Plaza i el Jaume Balagaró. El podi bronze per De nens.
Rotundament no. És incapaç de fer qualsevol cosa.
És el documental guanyador d'un Gaudí de Joaquim Jordà sobre el cas de pederàstia que va sacsejar a Barcelona l'any 1997. En segona posició, en construcció.
Cada dia un pantaló, cada dia una camisa. Puc ser un home diferent.
L'obra en què José Luis Guerin va gravar durant un any i mig en un edifici en construcció del barri xinès de Barcelona. I el número 1, la medalla d'or, la millor pel·lícula catalana del segle XXI, segons tots aquests experts amb qui ha parlat el diari Ara, és Estiu 1993.
I tu per què n'estàs plorant?
L'òpera prima d'una de les nostres artistes més internacionals, la Carla Simón, aquest retrat del dol que experimenta una nena que acaba de perdre els pares, és el top 5 d'una llista que ha estat una autèntica feinada i en què ha estat treballant durant aquests últims mesos el Xavi Serra, el redactor de Cultura del diari Ara. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, l'enhorabona, perquè les llistes sempre porten cua i porten polèmica i vosaltres, inspirats amb aquesta iniciativa de fa uns quants anys de la revista Sight and Sound, que edita el British Film Institute, doncs heu intentat, volgut d'alguna manera, portar això a casa nostra i fer les 25 pel·lícules del segle XXI, eh?
Clar, era una mena, un intent de fer un cànon possible, no? No, evidentment, cap cànon és absolut, però com tu dius, una mica per crear debat, perquè se'n parli, sobretot perquè la gent descobreixi pel·lícules que potser no tenia al radar.
Important, segle XXI, que vol dir que a partir del 2000, és a dir, Ventura Pons, per exemple, pràcticament aquí no hi entra, tot i que segurament en mereixeria alguna, no? Però que heu hagut d'acotar en algun moment a partir de quan comenceu a posar pel·lícules.
Sí, a veure, és que la història del cinema català és una història marcada per les interrupcions i per moltes dificultats, pel desplaçament dels centres de producció a Madrid durant el franquisme. És més que una història, són moltes històries del cinema català. I nosaltres ens hem volgut centrar en la que més diria que ens pertoca com a diari, que és la història del cinema català contemporani. A més, també resulta que és una època, és una etapa que està marcada per una sèrie de trets formals, per uns canvis, uns nous codis que comencen a principis de segle, que jo crec que marquen una personalitat i una identitat molt clara en aquest cinema, no? Fixa't que les cinc pel·lícules que tu em deies del top són cinc pel·lícules molt marcades per la influència del llenguatge documental. N'hi ha dos que directament en són documentals. Després tens una pel·lícula, una ficció, com La leyenda del tiempo, que també és un híbrid entre ficció i documental. I tens una pel·li com Rec, que és bé una ficció, però una ficció molt realista, no? Que de fet és una mena de gairebé de fals documental, i Estiu també té un realisme i un naturalisme. Per tant, aquesta, diguem, aquesta importància del naturalisme en el cinema, jo crec que és una cosa que comença sobretot en el segle XXI, que ens permet fer una llista molt coherent, no?
Clar, quin barem fas servir per qualificar què és i què no és una pel·lícula catalana, tenint en compte que alguns dels tràilers que ara sentíem eren en castellà?
Clar, nosaltres hem entès el cinema català com aquell cinema que fan els directors catalans o que té qualsevol mena de producció en català. És una decisió que no vol dir que sigui aquesta l'única, que els altres poden tenir altres definicions del cinema català, però nosaltres hem pres la que ens sembla que és més exhaustiva i més completa i la que ens permet explicar tot el cinema que s'ha fet a Catalunya des del sistema des de l'ecosistema de producció de Catalunya i també tot el cinema que han fet directors catalans, alguns fora d'aquest sistema de producció, no? Hi ha pel·lícules d'Albert Serra que estan rodades en producció francesa, no? I que són produccions franceses, però també les considerem catalanes en aquest sentit.
Albert Serra hi surt i en diverses ocasions, en Pacifiction i també amb quin altre? Ara parlo de memòria perquè no tinc tota la llista.
Té quatre pel·lícules en top 25.
Quatre de les 25, sí. Però en canvi, per exemple, Casa en Flames o El 47, que són les dues més taquilleres de la història, doncs no entren a la llista de 25, cosa que em costa d'entendre.
Bueno, sempre la crítica, no? L'opinió crítica i l'opinió del públic no han anat necessàriament de la mà al llarg de la història. Això és una cosa que jo crec que tots intuïm de manera natural i en aquest cas tampoc hi és Bayona, per exemple, entre les 25 més vistes. Jo crec que té a veure també, bueno, amb els gustos que tenen els crítics i amb percepcions diferents, no? El cinema que es fa de cara al públic normalment li costa una mica més d'aconseguir l'aclamació crítica. Això jo crec que ha passat sempre.
La Carla Simón, que guanya amb Estiu 1993, però també hi aconsegueix colar Alcarràs amb el número 9, eh?
Home, és la pel·lícula, potser el premi més important que ha rebut el cinema català en els últims 25 anys, i a més és una gran pel·lícula. No, la Carla Simón, com queda clar pel fet que està en el número 1, és una cineasta molt estimada, jo crec que tant pel públic com per la crítica, i en el cas d'Estiu és que és una pel·lícula que és molt important, en el sentit que jo crec que hi ha moltes directores que volen fer cinema per culpa de Carla Simón i d'aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que no només és important perquè li ha agradat a la gent, sinó perquè jo crec que ha despertat vocacions per fer cinema. I aquest número 1 jo crec que fa justícia a la importància que ha tingut en el cinema català dels últims 20 o 25 anys de la pel·li.
Històries de la bona pell, Salve Maria, Les hores del dia, Mi vida sin mi, Sis dies corrents, De la neu ballús, Entre dos aguas, Criatura, En la ciudad... en fi, un munt de pel·lícules que entren en aquest top 25 i que és evident que poden ser l'excusa per recuperar-les, perquè les pel·lícules no caduquen i d'això va al cine, precisament, a diferència d'un informatiu de ràdio o de tele, que és efímer, pràcticament, no?
Clar, a nosaltres també ens agradava posar el focus en les votacions d'aquests 200 experts que han participat, no? I que la gent s'hi pugui entretenir mirant a veure què ha votat, no sé, Jaume Figueres, què ha votat Àlex Gorina, què ha votat els directors o els crítics.
Gorina. Vaig a buscar-ho, el Gorina, què ha fet. Com els heu triat?
Doncs, a què vols dir, els crítics? Doncs sí, una mica tirant de, bueno, de l'agenda. Jo fa 25 anys que em dedico a fer premsa de cinema i he anat coneixent gent i sobretot he intentat una mica reunir tota la gent amb qui he col·laborat, a qui he conegut durant aquests anys, a qui segueixo, i també afegir també gent de l'acadèmia, que no sigui només una qüestió de la crítica. Crítica, premsa, acadèmia i alguns cineastes. pocs. Volíem que estiguessin representats, però també entenem que és sobretot una crítica on els que han de tenir més presència són aquells que treballem escrivint sobre cinema, divulgant cinema a la ràdio, a la televisió. Vull dir, es tracta una mica de reivindicar en una època en què tothom a vegades es fixa en les votacions que tenen a una pel·lícula, en Film Affinity, a quanta gent li agrada, reivindicar aquella gent que ens dediquem a fer-ho d'una manera professional. I això vol dir també gent que està als festivals, gent que forma part del sector del cinema, que programant també d'alguna manera fas crítica, no? I volíem posar el focus i donar valor a aquesta gent que porta tota la vida escrivint o pensant o discutint el cinema.
Tu hauries votat Estiu 1993 com a millor pel·lícula del segle XXI?
Doncs potser sí, possiblement. De fet, està a la meva llista de 10 pel·lícules, tot i que els vam donar a la gent que no fessin llistes jeràrquiques, és a dir, que fossin llistes en què no hi hagués d'haver una millor o una pitjor, però jo la vaig votar entre les 10. Em demanes quin seria la per mi la número 1? No ho sé, jo potser Rec, mira, crec que pot ser, i m'agrada que estigui Rec, però també em sembla molt revelador que Rec estigui, que sigui l'única pel·lícula de gènere, de terror, que està a la llista de les 25 més votades. Perquè és curiós que Catalunya, sent un país que té el festival de cinema fantàstic més important del sud d'Europa, que té tota una tradició d'autors de cinema de terror i fins i tot d'iniciatives empresarials al voltant del terror que respalden aquestes pel·lícules, tingui només una pel·lícula en aquesta llista. És per mi una de les coses, de les sorpreses i de les incògnites, no?, que em planteja veure aquest cànon.
Clar, en el cas de la revista Sight & Sound, cada any ells publiquen un número amb les millors pel·lícules de l'any. No sé si això té sentit fer-ho amb Catalunya, tenint en compte que la producció i la dimensió és la que és, no?
Home, déu-n'hi-do, al final hi ha més gairebé 270 pel·lícules votades, i com a persona que es dedica a parlar cada setmana de les estrenes, ja et dic que s'estrenen moltes pel·lícules i el cinema català cada vegada és més... Crec que hi ha un centenar de pel·lícules que entre documentals i ficcions. Jo crec que sí que té sentit tornar a repetir això d'aquí, no sé si 10 anys o 15, en qualsevol cas, la gràcia de les llistes no és fixar una veritat sobre el cinema, sinó veure com aquesta opinió, aquest criteri que en aquest moment s'ha fixat, en el 2026, pot renovar-se d'aquí a, no sé, a 10 o 15 anys i veure com aquests canvis, què diuen de nosaltres. Fa uns anys el Sight & Sound, no?, la revista que fa aquesta enquesta sobre la història del cinema i cada 10 anys repeteix aquesta votació, va sortir que la millor pel·li de la història del cinema era una de Chantal Akerman, no? Va ser la primera vegada que una pel·li dirigida per una dona liderava aquesta classificació i va ser tot un terratrèmol dins del món de la crítica, no? Va generar polèmica, com tu deies abans, molts debats. Doncs bé, trobo que és interessant, no?, veure com canvia la nostra manera d'entendre què és una gran pel·lícula i quines són les millors pel·lícules.
Doncs és evident que les llistes, entre altres coses, el que provoquen són crítiques, i d'això va també la cosa, de criticar i trobar a faltar algunes pel·lícules, i en d'altres hi estàs d'acord, no estàs d'acord. Per tant, una gran iniciativa del diari Ara, que aquest cap de setmana publica aquesta llista, amb el Xavi Serra al capdavant. Felicitats, i és un dia per degustar-la, passar-s'hi estona i recuperar algunes d'aquestes pel·lícules, algunes que les hem vist, d'altres que potser les descobrim i que segur que continuen del tot vigents. Una abraçada, Xavi, gràcies.
Gràcies, Roger, una abraçada.
Passen 3 minuts d'un quart de 12. Fem una pausa i es fa de nit el suplement. Arrenca l'eclipsi avui amb un dels més grans, el Pep Anton Muñoz, que s'asseu a l'eclipsi del suplement ara que es farà de nit. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat, Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
Únic s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
El periòdico presenta El periòdico de Rosalía, un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El periòdico de Rosalía a totes les plataformes del periòdico i el diumenge també a l'edició paper.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix.
Tu qui t'imagines que t'envia aquesta coca?
No en tinc ni idea. Algú de la feina, perquè s'estan escollonant tots aquí.
No.
Hola, Jaume.
Jaume, qui és?
La meva dona.
És el Jordi.
Ah, nen, ja està bé, eh? Vaja moment no s'has passat, tu, ara. Però escolta, de què va, això?
Sí, és el meu pare.
Per què li envies aquesta coca a la Mònica?
Home, perquè si no, no l'haguéssim pogut tastar nosaltres.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un quart i mig de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un lleó que va arribar al món un diumenge de lluna minvant, un home que va néixer el 5 d'agost del 1956 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. My friend.
Day. In a dream that's divine. My friend.
Pep Anton Muñoz, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Bé, 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 molt bé, molt bé. Despert.
L'havies sentit, aquesta?
Sí, sí, sí. Quan vaig néixer, no, potser sí, però no la recordo. La recordo heretada, posteriorment, perquè va ser un hit del moment i perquè es va continuar sentint durant anys i mentre jo... I quan jo ja vaig tenir la capacitat de coxar-la, sí, la recordo perfectament.
Una pregària, no? No. Una cançó, una pregària. Tu creus en alguna cosa?
Específicament, no, crec en la gent. En general, amb la manera de ser de la gent. I la seva capacitat d'estimar i la seva capacitat de no estimar o d'odiar. I amb això hem de jugar i això és amb el que ens trobem al llarg del nostre passeig per anys de vida que ens toquin.
No tens un costat espiritual desenvolupat a dins?
La veritat és que no.
Mai l'has tingut.
No, no, suposo que també ho veig una mica, que a la meva època, com que t'obligaven a tenir un referent religiós i, a més, no d'alguna manera no t'engrescaven a tenir-lo, sinó que el tema era prohibicions, càstigs, etcètera, etcètera, jo crec que després de tots aquells anys d'estar obligat a creure en una cosa, vaig decidir que no creia en res més, sinó realment amb les coses del dia a dia i amb la gent, com t'he dit abans. Mm.
Se'm fa molt difícil creure que estàs jubilat, Pep Anton.
Sí.
Rius.
Sí.
Precisament aquest riure que t'ha fet guanyar tants diners i t'ha fet guanyar tant la vida, eh?
Sí. Sí, sí, aquest riure, aquest riure.
Que pot ser malèfic, eh? És a dir, pot ser molt malèfic, sí, aquest riure, sí, perquè has fet de dolents, eh?
Sí,
l'altre
sí,
dia...
Sí.
Què vaig revisitar amb el meu fill? Que vaig dir, mira el Pep Anton aquí fent de dolent. No, era una pel·li de Disney.
Una pel·li d'animació.
Hèrcules.
Hèrcules, oh, sí.
Sí, sí, sí. Hades, perdona, és veritat.
Hades,
sí, sí,
Hades, sí, 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 sí. La pel·lícula...
Com reia aquell dolent?
Oh, no me recordo, fa molt de temps. Una cosa així, suposo, devia ser. No, no,
molt malèfic, sí.
No recordo, perquè com que a mi la pauta me la marquen els actors que han posat la veu originalment al ninot, en aquest cas, perquè era una pel·lícula d'animació, doncs llavors jo intento acostar-me al màxim possible al sentiment malèfic de l'actor que ho ha fet abans que jo i que li ha donat la vida.
T'has jubilat, amb un ofici en què pots jubilar-te o pots no jubilar-te.
Sí, 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 però vaja, vull dir, també per una qüestió pràctica, eh? A més, és que em va agafar en plena pandèmia l'edat de jubilació, com que el futurible que teníem, no solament els actors, sinó la resta de la humanitat, perquè no sabíem què coi passaria, era molt, molt negre, i jo tenia les, afortunadament, les cotitzacions corresponents per poder-me jubilar.
Això sent actor és notícia.
Això és, sí, i moltes vegades, malauradament, no pels mateixos actors i les actrius, sinó per la gent que en teoria havia d'haver cotitzat, i em refereixo a les empreses, i que d'una manera o altra s'havien escapolit de fer-ho, no? Quan vas a fer el recompte general, doncs resulta que no tens les cotitzacions. I jo, en el meu cas, sí, vaig tenir molta sort, i molta sort perquè vaig estar molt al damunt durant molts anys pel tema. I em vaig jubilar i vaig pensar, bé, sigui com sigui, com a mínim tindré una pensió al mes, jo no sé què em passarà, però com a mínim em toca, és meu i vull tenir-ho, i ho vaig fer.
A què et dediques ara?
Ara em dedico a viure i de tant en tant a treballar també, perquè...
Estàs jubilat, però si et criden per una cosa que et fa il·lusió, la fas.
Sí, 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 absolutament. Sí, em fa il·lusió i considero que està pagada en funció dels meus mèrits.
És a dir, ja no vas a qualsevol preu.
No vaig a pinyó, no vaig a pinyó. No, i t'adverteixo que de vegades és una qüestió simbòlica, eh? Vull dir, solament per dir, saps què passa ja amb 60... No, en aquests moments, a punt de fer 70 anys, el dia 5 d'agost d'enguany, i amb 50 anys de professió a sobre, sigueu una mica simpàtics amb mi, considerats, i feu-me sentir, almenys, ni que sigui d'una manera simbòlica, que enteneu que la meva feina, doncs, té un preu. I ja està.
Com celebraràs el 70?
El 70 el celebraré amb la família i amb els amics. A més, coincidim amb dos grans amics meus, en qüestió de dies o de setmanes de diferència, però que no tenen res a veure amb el sector. Bé, un sí, perquè és el, té una empresa de publicitat, i un altre és metge, que no té res a veure, però fem coincidir els tres aniversaris i els celebrarem. T'he de dir que jo, el món de l'aniversari, és que no... L'he celebrat perquè tocava celebrar-lo, però no...
No et fa il·lusió.
No li he trobat mai la gràcia. Bueno, és un dia més i tal, i ja està. I jo dic, oh, són 50, ah, són 40, ah, són 60. No, el 70 ho faré així, perquè penso que ja, déu-n'hi-do, arribar fins al 70, i després perquè tinc aquests dos amics que tenen moltes ganes i molta il·lusió de celebrar-ho.
Què vol dir dedicar-se a viure?
Dedicar-se a viure vol dir dedicar-se a tenir marcar-te tu els teus propis horaris, si pot ser. Jo tinc la sort de que visc fora de Barcelona, visc al bell mig del Parc Natural de Collserola, I llavors tinc molt de verd i molta muntanya al meu costat, i tinc moltes plantes, i tinc una gosseta meravellosa.
Ara ja no tens els porcs senglars de veïns.
I ara no tinc els porcs senglars de veïns.
Se'ls deuen haver matat a tots.
És increïble l'estultícia i la burrícia humana, perquè tot això s'hagués pogut d'alguna manera controlar d'una forma escalonada abans. Els veïns ho han demanat...
Que matessin porcs anglès.
No, que matessin porcs anglès, no, sinó que controlessin la població i la reproducció dels porcs. Se'ns ha dit que sí. És igual, és mentida. Entrar en temes de l'administració és fotre's en un camí que
no... Però ara ja no en queden, no? El resum és que ara pràcticament no en deuen quedar, ja.
Aquest és el drama, és a dir, a veure, el porc anglès és una població que ja hi era abans que arribéssim nosaltres allà i que, per tant, s'ha de respectar. I és una població que, evidentment, s'ha de regular, però regular no vol dir exterminar, que és el que sembla que han fet, perquè de veritat, o sigui, jo cada nit, després de sopar, si fa bo, surto una estona al porxo amb la gosseta i tal, i ja m'avisa ella de que passen els porcs senglars. He de dir que realment, en els darrers anys...
N'hi havia molts.
Molts. I això preocupa en excés, perquè, a més, vol dir que ells no tenen el seu menjar habitual que haurien de trobar, perquè no el tenen, perquè...
Mengen les deixalles dels humans, sí, sí.
I se'n van a menjar les deixalles dels humans i rebenten els contenidors de la brossa, etcètera, etcètera. Per tant, o sigui, per evitar totes aquestes històries, si es fes una regulació, tot això no passaria. Doncs passa.
Però que em pensava jo que avui estaríem parlant tu i jo de porcs senglars aquí a l'eclipsi del suplement.
Doncs ja imagina't. Encara està tancat l'accés al parc, però bueno.
Bé, aquí el convidat normalment ve a explicar una de les nits més memorables, la seva preferida, la seva millor nit. Mm. Amb què et quedes, tu?
Jo em quedo una de fa molts anys, però que la tinc gravada a foc. Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
La primera vegada?
La primera vegada de la primera persona que vaig estar realment penjat, però fins als ossos, sí, sí.
Puc preguntar-te si era un home o una dona?
Era un home. Precisament per això la tinc gravada a foc, no? Perquè...
Havies estat amb dones anteriorment?
Havia fet de tastaulletes. La veritat és que eren... Jo vivia en un difícil equilibri de definició, realment. Tampoc no ens donaven eines a la meva època per... Ni eines ni facilitats, ni la tranquil·litat de poder dir o obrir-te i expressar els teus sentiments, no? Llavors jo portava una indefinició dins meu molt, molt bèstia, no? Però socialment, en aquell moment, em decantava més per tenir novietes i aquestes històries i tal. I en la meva vida, amb la meva encara curta vida, perquè jo tenia 18 anys, va aparèixer una persona, que era un home, que amb totes les cortines, paravents, drames i problemàtiques que jo tenia se'n van anar en orri quan em va posar la mà a sobre, sobretot quan em va fer el primer petó, no? Va ser quan vaig descobrir realment que allò era...
Era això.
Era lo meu. Era lo meu, que diria l'Enric Pous. Això era lo meu. Mm. I des d'aleshores ja vaig tenir molt clar per on havia de tirar. Llàstima que va durar poc, però això és el que passa moltes vegades.
La primera nit ja va anar bé?
Sí. Sí, 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 és una cosa de veritat. Jo suposo... A veure, després pots fer filigranes, imagino. Bueno, jo les he fet. Però així d'entrada hi ha una cosa natural que t'hi empeny i saps com les mares primerenques que... no han de fer res perquè de forma natural saben com agafar els nadons, saben alletar-los, etc, etc, etc. Doncs això també surt d'aquesta forma natural.
Què se n'ha fet d'aquell home, d'aquell primer amor?
Doncs en aquests moments és als Estats Units,
Ah, carai, hi ha contacte.
Sí, sí, sí. Vam reprendre el contacte 38 anys després.
Ell també se'n recorda tan bé com tu?
Se'n recorda molt bé, sí, sí, sí. Se'n recorda molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ara ho veiem des d'una altra òptica, des d'una altra perspectiva. Però sí, sí, després de 38 anys, vull dir que Déu-n'hi-do. Sí, sí, ell està casat amb un senyor americà i fa la seva vida allà i viu en Nova York i està fantàsticament bé.
M'ho has posat en safata per començar per la nit tòrrida. Som-hi, va. Cuando calenta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí es tu palpita es tu cara es tu pelo son tus besos me estremecen.
No, no, sí.
Presenta-me-la tu mateix, Luis Miguel.
és una versió de Luis Miguel, més actualitzada. Bueno, més actualitzada de fa 30 anys, no sé quan, no? Però perquè aquesta cançó jo l'havia sentit abans que la cantés a Luis Miguel, donat la meva expansió d'edat. He passat per diversos moviments dins del món de la música. Llavors vaig pensar, fent honor a la veritat, jo vaig dir que per mi en aquests moments era una mica difícil trobar una cançó per una nit tòrrida, perquè les meves nits són més aviat tèbies.
Tèbies. Hem canviat de tòrrides a tèbies.
Sí, a tèbies.
Va,
sí, sí.
Va amb l'edat, això, o és una qüestió de tenir una relació
ja
llarga, duradora?
Jo crec que la cosa va per aquí, no? Quan tens una relació consolidada com jo la tinc amb el meu marit des de fa 37 anys, això.
37, eh?
37, sí. La veritat és que no, ens estimem moltíssim, ens adorem d'alguna manera. No diré que idolatrem, però ens estimem. I llavors les energies segurament van per una altra banda, no? Però bueno. I jo crec, en el meu cas, jo conec gent que està hiperactiva sexualment a la meva edat, perquè dèiem parlem i això, i conec gent bastant més jove que jo que està pràcticament ja a zero, no? Per tant, jo suposo que va amb les persones.
Hi ha un moment que el cos deixa de respondre per això, no? Suposo.
Potser sí, no ho sé, en el meu cas no. Jo continuo responent.
Bé per tu, no? Bé, i si no, mi. Hi ha mecanismes, bé, hi ha eines, si no, també per...
Sí, evidentment. O sigui, afortunadament ens donen eines.
Vull dir que això també ha deixat de ser un tabú entre els homes,
sí,
no? Perquè a vegades sembla que només...
El famós gatillasso aquest de...
Bueno, doncs... Escolta'm, i el gatillasso no has de tenir 70 anys per tenir un gatillasso,
no, no,
eh?
No, això passa... I a mi m'ha passat també amb relacions homos, eh? Allò de que... I de cop i volta dius, què passa? No sé,
per què no funciona avui?
Passa alguna cosa, però...
És millor deixar-ho estar o insistir?
No.
A vegades és millor deixar-ho estar, eh? Sí, dir, escolta'm, sí, avui aquí no penso, funcionarem.
Insistim una mica...
Demà ja ho tornarem a provar, en tot cas.
Insistim una mica, si un cas de... És veritat, és això.
Hi ha un punt d'ego, a vegades, que dius, ostres, no pot ser que falli l'escopeta.
Sí.
Intentes tornar a la càrrega, però allò a vegades... Avui no és un bon dia.
Sí.
Avui, mira, el sol no escalfa.
Exacte. Però bueno, però la veritat és que també amb el temps vas també d'alguna manera
trampejant.
Més que trampejar, assumint-ho, ja està, no va, i s'acabó, ja està, i s'ha acabat.
Per què creus que heu arribat fins a fer 37 anys amb el Julià?
Doncs, bueno, és una cosa de molt de respecte, de molta estimació i de molta consideració cap a l'altra persona, saps? O sigui, d'admetre tot el que reps de l'altra persona, de celebrar el que realment és important i és positiu i ens afavoreix a tots dos, i de trobar la manera de discutir-ho Sense ofendre i sense ferir, no? Jo crec... tot això també ho vas tenint amb el temps, eh? Perquè jo sóc un... Bueno, com has dit abans, jo sóc un llaunet, i el que passa que sóc un llaunet bastant tranquil. Entro molt suau sempre i aguanto molt. Però
quan la fera s'enfada?
Sí, sí.
Allò?
Sí. Quan se'm gira la melsa, llavors no hi ha qui m'aturi, no? I aquests cops de geni...
I la fera enfadada amb aquesta veu, que ets capaç de modular-la amb tantes textures diferents, és que jo no m'ho vull ni imaginar, com pot ser.
Bé, en aquells moments no penso en modular, en aquells moments surt la bèstia tal com pensa, no? Però ja et dic, cada vegada més apaivagat, eh? O sigui, és millor, per mi, en aquest cas, trobar una estratègia que no pas intentar fer una imposició, no?
Dius que... estàs a punt de fer 70 anys. Mm-hmm. Dèiem que ets del 56. Recordes aquella primera nit, als 18 anys?
Mm-hmm.
Era un context molt diferent. A casa com ho vas explicar? I crec que s'ho van prendre prou bé, no?
Explicant-ho. Així de senzill. És que, clar, és que ho vaig veure tan clar. No me... a casa no hi va haver problema. A casa... home, no van saltar d'alegria, però no pel fet de que jo els digués em passa això i sóc una persona, sóc homosexual, mare, pare, tal. A casa crec que els hi va preocupar, sobretot a la mare, d'alguna manera, era el que això podies significar i repercutir socialment per mi, no? O sigui, a veure, o sigui, en el moment en què jo dic això, jo tenia 18 anys, encara teníem la arxiconeguda Ley de Vagos y Maleantes, no, o sigui, no podies fer cap mena de mostra efectiva en públic cap a una persona del mateix sexe. I llavors, jo crec que ells consideraven tot això, no? Més que, o sigui, no els hi amoïnava tant que jo tingués una tendència, sinó el que això podia repercutir en mi, socialment parlant, no? Però, bueno, a part d'això, a casa no vaig tenir mai cap problema.
Tot i això, al·lusino amb quant de temps vas trigar a casar-te amb el Julià, no? Perquè tu, volgudament, perquè has explicat alguna vegada que vas voler esperar que s'acabés el cor de la ciutat...
Sí.
Perquè, si allò es feia públic, d'alguna manera no interferís en el personatge que interpretaves, que era tan masculí, tan misogen, fins i tot, potser, en alguns moments, mm-hmm. no? Mm-hmm. Que estaves tan identificat amb aquell peris.
Sí, clar, és que... per una de les coses, eh? Però, bueno, vull dir que sí que és cert que de vegades, cada vegada menys, afortunadament, però de vegades els espectadors, la gent, empatitzen tant amb els personatges, els estimen tant... Els
tu tenen... encara hi deu haver gent que et diu peris pel carrer.
I tant, sí, no, encara no. O sigui, encara, i fins aquí, i 10 anys si sóc, encara en diran peris...
Bueno, és que a més ha tingut una nova vida al cor de la ciutat, amb la plataforma 3CAT, que encara és molt més fàcil, la gent continua mirant al cor de la ciutat.
Sí, és
vull dir que
és brutal.
Continua sent consumit avui.
Sí. No, és brutal. Però sí que és veritat que perquè d'alguna manera la gent no barregés, digués, i llavors què passa? Aquesta dicotomia que s'establia entre el personatge i l'actor, doncs... però això per una banda, però sobretot perquè hi havia, en aquell moment... ara ho ignoro, però hi havia una certa... no diré persecució, però sí que com a personatge públic popular, d'alguna manera, venien al darrere, et feien fotos... era una mica... torracollons, no? Tot plegat. I llavors vaig pensar, o sigui, només faltaria que ara els hi donis el peixet de que ets... bueno, és que era un sexual, per la gent del sector i tal, doncs era evident, perquè no ho havia amagat mai, no? Però de dir que siguis notícia per això, el peris es casa, tal, no sé, saps allò que dius, hosti, no tinc ganes de tot aquest merder.
Tu que vas créixer i et vas fer gran guanyant tots els drets i sabent que era la Ley de Vagos y Maleantes i l'arribada de la democràcia i la transició i tota la pesca, ara que tots aquests drets guanyats i totes aquestes dècades avançant es veuen amenaçades amb un discurs que té molts adeptes i que tot torna i que la història es repeteix, què en penses?
Doncs penso que és un drama i que és una desgràcia i que és una merda. Perquè va costar molt guanyar-ho tot això. I perquè penso que la gent té una memòria molt selectiva i molt feble. I després, una altra cosa també, com sempre, el tema de la prevenció, el tema educacional, bàsicament, deixa molt que desitjar en aquest sentit. Amb altres també, no? Però educar els futurs adults, els nens, els adolescents, que seran els futurs adults el dia de demà, en la capacitat d'entendre, de veure, ja no diré ni tolerància, perquè és que em sembla que lo de tolerància també és forma part d'una altra època, no? Sinó de que la gent pot conviure perfectament bé, estimant a qui vulgui. Això, introduir-ho des de l'escola, per mi és fonamental, perquè la gent ja pugi pensant això, no? De cop i volta jo entenc que quan el nen que ja es transforma en adolescent i que, per tant, comença a sentir emocionalment, és una persona feble, per tant, abordable, per tant, influenciable, etcètera, etcètera, doncs, com que no té eines per defensar-se, diu, però què m'estan dient? Però si això jo ho he viscut de tota la vida com una cosa perfectament normal i coherent, etcètera, etcètera, com que tot això, malauradament, encara no hi és. Ningú els hi explica. De la mateixa manera que no els expliquen això, no els expliquen qui va ser el Franco, no els expliquen les atrocitats que es van cometre en la Guerra Civil Espanyola durant gairebé 4 anys. Una postguerra que va ser absolutament infame, que van viure els nostres avis i els nostres pares, que nosaltres vam recollir una mica de retruc. Tot aquest món, tota aquesta història que és tan important, tot això es deixa de banda perquè no convé. I llavors es deixa de banda apel·lant a una reconciliació. Va, esborrem i tornem a començar de nou.
És el títol de les memòries de l'emèrit, reconciliació.
Exacte, saps què vull dir? Clar, veus? Si és que anem a parar sempre als mateixos llocs.
Una cançó per una nit d'insomni, avui a l'eclipsi del suplement, Pep Anton Muñoz. Potser agafem el son, eh?
Que sí.
Què és això?
Doncs és una... Ostres, ara...
David Darling, tinc aquí apuntat.
Sí,
exacte. Stones Start Spinning.
Sí, bueno, això és del cançons que agafo de l'Spotify i tot això, i que d'alguna manera, per un nen d'insomni, afortunadament t'he de dir que no en tinc jo.
Has dormit com un tronc tota la vida?
No, tota la vida no. No, he passat èpoques que les he passat fatals. Però en aquests moments, des que m'he jubilat...
La felicitat deu ser dormir tranquil, entre altres coses.
La veritat és que sí. No, però sí, no tinc... I a més vaig a dormir bastant dureta, eh? Jo a quarts d'onze...
Com les gallines.
I tal, ja mentre soneta, llegeixo, necessito imprescindiblement llegir una estona, i llavors va venint la son i, clar, i em quedo clavat. I aquesta és una música, és una cançó, que si per la roca sigui em costa agafar el son, me la posa i d'alguna manera em relaxa. De vegades l'agafo i de vegades no.
Què t'ha tret el son els anys que t'ha costat més dormir?
M'ha tret el son d'una forma genèrica, d'alguna manera, a mi em treu el son del dia a dia que visc, les mentides, les enveges, veure com la gent es fa mal, veure com a la gent li és més fàcil trepitjar que no pas dialogar i entendre, totes aquestes coses, d'alguna manera... trobades en el teu dia a dia em van minant, i això és el que em treu el son. No?
En el món professional, en el món laboral, en el món familiar,
en el món familiar no, però sí en el món professional m'hi he trobat.
Hi ha gaires trepitjades també en el teu?
Sí, esclar que sí, però com tot arreu. Vull dir,
en el doblatge, en el teatre, a l'audiovisual?
Sí, perquè... Però és que és endèmic, això. És una cosa que ja bé, ho veus...
Amb la condició humana.
Exacte, i t'hi trobes... Però és igual, busca l'àmbit que vulguis. Sempre hi ha merders d'aquests, no? I d'alguna manera, ja no sols... O sigui, centrant-me només en la meva persona, hi ha una cosa més fisiològica, que ha sigut, jo he passat per alguns períodes depressius i llavors, en els moments més aguts, en els moments més fotuts, tenia dificultats per dormir i m'havia de medicar.
És a dir, la salut t'ha tret el son.
Exacte.
No només la salut física, bé, vas passar un càncer també, no?
Sí, sí.
De les
sí.
cordes vocals, recordo, sí, sí, que precisament amenaçava la teva eina de treball.
Exacte, sí. Clar, aquí va ser el primer gran daltabaix que vaig tenir, no?
Quants anys fa d'això?
Fa 27 anys. 27, sí, ara em farà 28.
En plena activitat, no?
En plena activitat. Jo estava fent teatre, estava fent doblatge, estava liat, molt liat, i a més va ser partir, estava fent tot, em va donar l'alerta un musical que vam fer al Mercat de les Flors, juntament amb el Teatre Nacional de Catalunya, que era el Company, de l'Steven Sondheim, el meu autor de capçalera, quan jo feia teatre musical, i llavors allí es va disparar l'alerta, l'alarma...
Cantant? O sigui, cantant, vas veure que alguna cosa fallava?
Sí, hi havia una nota que era impossible de fer i que jo no era una nota especialment difícil, és a dir, jo havia cantat notes més agudes i això, però allí se'n trencava la veu, que era una cosa, no hi ha fonia ni res, se'n trencava la veu.
I tu vas anar a mirar i et van veure?
Vaig anar a mirar i el meu otorrino de capçalera, des de llavors, el doctor Perelló em va mirar i em va dir, noi, diu, això és una lesió cancerígena i se t'ha d'operar. I ja està. I vaig estar 6 mesos fora d'òrbita, amb radioteràpia, no vaig fer quimio, i afortunadament em vaig recuperar.
I les depressions?
Doncs les depressions... Si trobem algú que sàpiga l'origen, segurament trobaríem el remei immediatament, no? Però moltes vegades venen... Jo, en el meu cas...
Hi ha un component familiar, a vegades, moltes vegades genètic, també.
Sí. Sí, però jo els casos que conec han sigut amb estímuls externs, no? O sigui, ha passat alguna cosa que ha desencadenat allò, o una acumulació de coses, no? Quan això...
De desgràcies o de decepcions...
Sí, te n'adones ha tret passat, no? O sigui, quan tens la capacitat de pensar-hi, de rumiar-hi, etc., dius, esclar, és que m'ha passat això, 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 això i això. Jo, normalment, sempre planto cara i no deixo que tot això em venci, no?, d'alguna manera, però de vegades l'acumulació quan tens massa feina en aquest sentit, arriba un moment que esclates, no?
És una alerta que encara tens activa, de que pot tornar a passar, o forma part del passat?
No, sí, està, hi és. Hi és. El que passa que... I de fet, ha tornat, en algun moment. Però com ja sé el que és. I ja reconec la sintomatologia, no?, d'alguna manera, i per tant ja no m'espanto, ja no em faig preguntes de què em passa, per què em trobo així, per què...
Vas continuar treballant quan tenies depressió o vas haver d'agafar la baixa?
No vaig agafar la baixa mai.
Vas continuar treballant,
sí.
Eh?
Sí. Medicat, però vaig continuar treballant.
A l'època del cor de la ciutat?
No, a l'època del cor de la ciutat, no. No, aquella època no. De fet, després de... Perquè el tema de la lesió a cordes va ser abans, sí. D'acord. Mm. Durant l'època del cor de la ciutat, tant físicament com anímicament, estava perfecte, fantàstic. Mm. El primer avís, d'alguna manera, que vaig tenir va ser quan es va acabar el cor de la ciutat, perquè es va acabar tot. Es va acabar tot. Es va acabar el cor de la ciutat, es va acabar el teatre, es va acabar...
Perquè el Peris tenia tanta força que quan el van matar perquè es va acabar...
Sí, sí.
Doncs, en català ningú et volia, perquè continuava sent el Peris, encara ho ets ara, imagina't en aquell moment.
Sí,
no?
Sí, sí.
Et va salvar Madrid, d'alguna manera, o treballar en castellà, jo crec, aleshores.
Exacte. Sí, sí, al cap d'un parell d'anys va passar un tren de Madrid i el vaig agafar i vaig anar allà.
O sigui, acabar al cor de la ciutat, d'alguna manera, deixar de ser el Peris, va provocar, o sigui, que et quedessis sense feina i un problema de salut mental. Suposo.
Sí, 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 ho va provocar. A més, perquè no entenia... A veure, no per tancar-me, no? Però vull dir que no entenia el per què passava això. En primer lloc, perquè els actors estem... ens dediquem a aquesta feina perquè el que disfrutem fent personatges diferents, no? Només se'ns ha de donar l'oportunitat. I en aquest cas pensava, escolta, o sigui, si no solament amb el cor de la ciutat, sinó que ja tinc un bagatge i tinc un historial a la meva esquena de personatges que he fet de teatre, de tele, de cine, donem-me l'oportunitat, ja ens posarem a la feina i tal, i això no passava, no? I jo per això no ho entenia i no ho vaig saber gestionar massa bé. Però abans de que caigués pel
Pedregar.
Pel Pedregar, doncs va sortir lo de Madrid, vaig anar, i a Madrid es va produir, diguéssim, un... Bueno, o sigui, van descobrir un senyor que es deia Pep Anton Muñoz, però que el Peris allà no planava ni tenia cap mena d'influència. I llavors allí vaig traginar uns quants anys i molt bé, per cert.
Ens queda una nit de festa, una cançó que serà una mica més alegre per deixar-ho ben amunt, això.
Molt bé.
Ets un supervivent, no?, també, després de tot d'aquest retrat que hem fet vital.
Sí, sí, sí. No? I justament per això he triat aquesta cançó, no?, perquè penso que és icònica, la I Will Survive, de la Gloria Gaynor, i perquè, a més, era la cançó bandera de la meva època de trasto i de rebentar la nit.
També n'has rebentat unes quantes.
Sí,
de nit,
sí,
has fet
sí,
l'animal, eh?
Sí, sí,
aquest
sí.
Tigre desbocat, sí, sí, quan tenia gana, feia por,
sí,
eh?
Sí, sí, però molt, eh?
A més, no,
molt. Tenia molta energia en aquest sentit. I, a més, va coincidir amb una època gloriosa i supervibrant que tots aquests tabús dels que hem estat comentant abans van començar aparentment a trencar-se i a desaparèixer.
I aquell tigre famat.
I aquells locus loques de l'època, doncs... anàvem als bars i disfrutàvem moltíssim. I aquesta era una cançó bandera.
Fes-me una promesa.
Sí.
La Gloria Gaynor, aquest a Will Ferrell, que soni la nit del teu 70è aniversari.
I serà.
I a trencar-ho tot.
Sí, senyor.
Pep Anton Muñoz, bona nit, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
Roger, moltíssimes gràcies a vosaltres.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Cort Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al cortinglés.es.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Nosaltres, com a periodistes, intentem fer una aproximació el més ajustada possible a la realitat, als fets, però sempre hi ha un petit marge, que és el de la teva interpretació, és el de la subjectivitat.
Aquest diumenge, la periodista Agnès Marquès.
Per què vas decidir ser periodista?
El fet de viure en un lloc on el carrer és tan conflictiu, perquè als anys 80 el carrer a Bilbao era molt conflictiu, quan vius o creixes en un lloc on l'entorn és tan evident, crec que prens consciència molt d'hora de que hi ha un món que s'ha d'explicar.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sí que crec que el silenci, això amb els anys vaig a més... El silenci és un luxe.
Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor.
sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
El Barcelona Film Fest arriba a la desena edició. Podreu gaudir de les millors pel·lícules basades en llibres i fets històrics i col·loquis amb els convidats al festival com Willem Dafoe, Fatih Akin, Lolita o Hombres G, entre d'altres. Més informació a bcnfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement, amb Roger Escapa.